dia, Enric.
Bon dia, Montse.
Avui és l'últim programa de la temporada.
Sí.
I no et penso preguntar com estàs, perquè em diràs que estaràs estupendo.
No, perquè estic una mica trist, perquè és l'últim programa de la temporada.
Molt bé.
Avui pues... fem un programa també diferent.
Sí.
Perquè em sembla que no fem un programa igual.
No. Explica'm per què.
Mira, resulta que avui teníem... 6 pel·lícules d'aquesta setmana que estan a la mà, vale?
Molt bé.
Però, que no era gaire. Llavors vaig pensar, sí, però la setmana que ve...
No tindrà programa.
No tindrà programa, i estem en una pel·lícula que pot ser molt interessant.
Molt bé.
I l'altra, tampoc tindrem programa, i pot ser que interessi la pel·lícula que també podem presentar. Avui fem les 6 d'aquesta setmana, una de la setmana que ve, i l'altre de l'altra setmana.
Molt
recordeu
bé.
Que estrenen els divendres, eh?
Sí, doncs els divendres...
Per tant, demà estrenen aquestes 5, ahir 6...
El 23 unes altres, una altra, i el
això.
30 una altra.
Molt bé.
Molt bé, i així demanarem un anticipo, perquè com que hem fet més feina del compte...
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Estem bastant apurats per la calor nosaltres.
Sí, 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 sí.
Entre el vent d'aquests dies i la calor d'ara...
És veritat. Vinga, doncs, comencem?
Som-hi, va.
Vinga, doncs, va, som-hi i posem-nos serios.
Sí, que això és serio, eh?
I parlant d'estiu, Summer of Soul.
Are you ready? Are you really ready? Are you ready to listen to all the beautiful black voices, the beautiful black feeling, the beautiful black waves moving in beautiful air? Are you ready, black people? Are you ready?
Summer of Soul és una pel·lícula... Bé, bueno, una pel·lícula no, en aquest cas és un documental. Oi que sí que és un documental?
Sí.
Ah, vale, bueno. Avui no em portaràs la contrària.
No, perdona.
Americà, d'Estats Units, dirigit per Questlove, que és el nom artístic d'Amir Khalib Thompson. Un personatge que fa tots els papers de l'auca.
Sí.
És un senyor que és músic, que és escriptor de cançons, és DJ, és periodista musical i és director de cine, com en aquest cas. En aquest documental es va presentar al Festival de Sundance d'enguany i va guanyar 2 premis, inclòs el Gran Premi del Jurat i el millor documental. Parla la crítica d'un documental de música inigualable, una gravació alegre. Jo tinc unes ganes de veure'l,
sí.
Perquè deu ser d'aquells que et donen bon rotllo durant tota la pel·lícula. I no sé per què, però em sona una mica, saps com el de Sugarman? Aquests documentals,
bueno, sí.
Amb música i que tenen tot aquell halo,
sí,
tan,
sí,
especial.
Sí.
Però, bueno, digue'ns, de què va això? Música de quina dècada?
És, això, a veure...
La dècada prodigiosa.
És un festival cultural que van fer a Harlem l'any, sí, 1969. Allà es celebrava la música i la cultura afroamericanes. I, a més, es promovia l'orgull i la unitat dels negres. Pensa que l'any 69, si ens anem 5 anys abans, a l'any 64 va sortir la Llei de Drets Civils, que prohibia l'aplicació desigual dels requisits de registre de votants i la segregació racial a les escoles, la segregació racial en els llocs de treball o a les instal·lacions que servien pel públic en general, els llocs públics.
Sí, sí.
El que fins aquell moment, fins a l'any 64, s'hi valia, que era dir, aquí només hi poden entrar els blancs i els negres han d'anar allà, va aparèixer la llei a l'any 64 que va canviar això. Però, esclar, les coses no van canviar de cop. Sense anar més lluny, el Martin Luther King el van assassinar en 1968.
Sí.
I un any després de matar el Martin Luther King, doncs fan aquest festival cultural. A veure, aquí hi havia l'Stevie Wonder, el B.B. King, la Nina Simone, l'Abby Lincoln, la Mahalia Jackson,
Jesse Jackson, sí, també.
Hi havia, sí, la tira, sí, de músics reconeguts en aquell moment, eh?
Sí, sí, sí.
I va constar de 6 concerts que els van fer entre el 29 de juny i el 24 d'agost d'aquest 69, sí, amb un parc només a 160 quilòmetres al sud de Woodstock. Woodstock és el lloc on feien també festivals de música.
És el Canet Rock americà.
Exacte, però el Canet Rock Black, el Black Canet Rock.
Sí, sí, sí. Bé,
van filmar aquests concerts,
sí,
i el material va quedar arraconat durant més de 50 anys.
I ara és quan l'han recuperat.
Ara l'han recuperat I a partir d'aquí l'han muntat, clar, tenien el material de les simulacions, l'han muntat aquest, el director.
El Kieslov.
I bueno, això ha sigut, va guanyar el gran premi del jurat i el premi del públic de Sundance, sí. No? El qual vol dir que va ser un reconeixement i una pel·lícula extraordinària.
Sí, per la crítica de que més que un concert fins i tot és una lliçó d'història, no? D'un moment determinat, i parlen també això que deies del Woodstock negre. Molt bé, doncs d'aquestes per tenir bona música i passar una molt bona estona.
I amb unes imatges amb les modes d'aquell temps.
Oh, clar, estem als anys 60.
Que era boníssim. Era boníssim.
Molt bé. Doncs després d'aquesta ens anem a una altra pel·lícula americana amb un registre completament diferent, La purga infinita.
La purga anual termina en 3, 2, 1. Gracias por participar.
Sobrevivimos.
Los servicios policiales y de emergencias han sido restablecidos.
La purga infinita està dirigida per Everardo Good, que és el mateix director de pel·lícula com Días de Gracia o sèries com Banksy, Marte, Aquí en la Tierra o Rempenieves. Aquesta pel·lícula està interpretada en els papers principals per Ana de la Reguera, que la van veure a Narcos, o també a sèries com Goliath o Twin Peaks de Retorn. Tenoch Huerta, també de Narcos, però de la part de Mèxic, i a pel·lícules com El autor, Vuelven, Espectre o Hasta que te conocí. I George Lucas, que el van veure també a Le Mans 66 o Más fuerte que el olvido. Aquesta és la cinquena pel·lícula d'aquesta saga de la purga. Molt bé. I aquí deia canvis de registre perquè ja anem al terror i totes aquelles coses que a mi no m'agraden.
A veure, ja t'explico una cosa, eh? És la cinquena pel·lícula sobre això de la purga.
Sí.
I és a part de terror, però també d'immigració.
Ja.
A veure, la purga és una nit sense llei en la que tots els crims estan permesos.
Sí.
O sigui, és un dia de campi qui pugui, és com un carnaval, però
a la bèstia. Sí.
I és que, a veure, això figura que això està passant en el futur.
Sí, és una pel·lícula d'aquestes apocalíptica.
Exacte.
Sí.
I el govern ha decidit que una nit a l'any, durant 12 hores, qualsevol activitat criminal, inclús l'assassinat, serà legal. Ja. El crim, n'hi ha molt als Estats Units, les presons estan plenes, no es pot trucar a la policia perquè no els hi faran cas, els hospitals no admeten malalts, els ciutadans s'han d'espavilar pel seu compte, perquè fer un delicte no està castigat, per tant, tothom s'ha de protegir.
Anxes Castilla, que els diuen aquí.
Exacte. Aleshores, tenim Adela i el seu home, que es diu Juan, que viuen a Texas. Ell treballa de peó en un ranxo d'una família amb calés, que es diu que són els Tucker, i al matí després de la tradicional purga, o sigui, això ja es dona per fet que cada any
passarà.
Hi ha la purga, eh?
Sí.
Hi ha una nit que passa de tot i després al dematí ja no s'hi val, ja estem tranquils. Doncs al matí després, una banda d'assassins emmascarats ataca violenta i il·legalment la família Tucker, perquè llavors ja no s'hi valia. A partir d'això, la família texana s'ha obligada a unir-se amb el Juan i la seva dona per enfrontar un país a punt de col·lapsar, perquè resulta que la purga, en aquest cas, no s'ha parat, sinó que ha continuat. I aquí, doncs, ja és el caos i el mar de sangre i el que vulguis. És una bona purga. A veure, diuen que no és la millor, eh?
No, diuen que no és la millor de la sèrie, però sí que diu la crítica. Diu que és una sàtira brutal del nacionalisme de l'ala dreta i supremacista blanc, que presenta les llavors d'una apocalíptica rebel·lió americana que, mira, no la tenim tan lluny, perquè l'assalt al Congrés dels Estats Units ja ve ser una cosa d'aquestes, oi?
Sí.
En fi, quan la realitat supera la ficció.
Sí, la ficció no té res a fer.
No. Bueno, anem per la següent?
Anem per la següent,
bé,
va.
Doncs en aquest cas és una pel·lícula coreana, Corea del Sur. La mujer que escapó. La mujer que escapó està, a veure, alerta, dirigida, escrita i amb música de Hong Sang-soo, que es deu dir una cosa així. I aquest director és el mateix de pel·lícules com El hotel en las orillas del río, Grass, En la playa solo una noche, La cámara de Claire o Day After. Aquest director, tot i ser de Corea del Sud, als 22 anys va emigrar als Estats Units i per tant allà es va formar en les escoles de Califòrnia i de Chicago. Tant té una base americana...
De tota manera, que un xaval de 22 anys,
coreano.
Corea del Sud. Corea del Sud era la Corea...
És la Corea oberta.
Occidental, diria, sí, no? L'americana. Sí, sí. Doncs que se'n vagi als Estats Units,
sí, sí.
Perquè vol aprendre
a fer cine.
A fer cine. Déu-n'hi-do. Eh?
Déu-n'hi-do.
Bé, jo quan tenia 22 anys no estava per aquestes coses.
No, oi? Per què devies estar tu?
Dius bé.
Bé, doncs la pel·lícula està dirigida per aquest director i està dirigida en factura coreana. Per tant, malgrat aquesta trajectòria que ha tingut als Estats Units, és una pel·lícula coreana.
Sí, ara està a Corea fent pel·lícules allà, sí, sí.
Per això. A la pel·lícula hi intervenen Kim Min-hee, que va ser la seva dona fins a l'any 2016, que és una de les actrius habituals de les seves pel·lícules, i també l'acompanya Seo Jung-hwa. Jo crec que estudiaré coreà perquè se'm dona prou
bé. Et queda bé, eh?
Que sí?
L'Hwa.
Que també és una de les actrius habituals del seu cinema. La pel·lícula està molt ben valorada i va guanyar el OS del Festival de Berlín a la millor direcció de l'any passat.
A veure, això explica la història d'una dona que quan el seu marit és a l'estranger, en un viatge de feina. Mm-hmm. I ella, com que té el marit fora, torna a connectar amb tres amigues de soltera, per entendre.
Sí.
Amb les que havia perdut el contacte a partir de que es va casar. Primer visita dos amigues, cada una a casa seva, i després, per casualitat, troba a una vella amiga també en un cinema. I aquí està, diríem, aquest és el recorregut de la pel·lícula.
Sí.
Ara, en el fons, a totes aquestes entrevistes que té amb gent que ja no veu normalment i que són de confiança, no? Doncs aquí anem veient qui és aquesta dona. Fuig?
Mm-hmm.
De qui fuig? Per què fuig?
Mm-hmm. Deixa que
està molt bé. Sí. Està molt bé perquè és a partir d'una d'aquestes trobades que fa ella, aprofitant, o coincidint que el marit no és a casa,
clar, que diu, bueno,
doncs te n'enteres de la seva vida, diríem. No? Està bé. Aquesta a mi em fa gràcia, eh?
I també. Bé, doncs ara anem al cinema espanyol, perquè tant aquesta pel·lícula com la següent són espanyoles. I comencem per Ama.
En serio, ¿que dónde quieres que vaya? ¿Me vas a dejar la calle, Ade?
Pues haber pensado en tu hija, que es lo que tienes que hacer y no lo haces. Me estás jodiendo la vida, ¿es que no lo ves?
Al menos yo tengo a alguien a quien joderle la vida.
Ama està dirigida per Julia de Paz Solivas. Aquesta directora ja va fer La hija de alguien, però també va fer Ama en versió curtmetratge. I ara el que ha fet ha sigut traslladar-ho a una durada de pel·lícula normal. A la pel·lícula va guanyar el Premi Feroz de la Crítica del Festival de Màlaga d'enguany i està interpretada per Tamara Casellas, que de fet és la mateixa actriu que va interpretar quan va fer el curt i que a més l'hem vista a altres pel·lícules com Desaparecer o Rocco, i l'acompanya Leire Martín Vara, que és la nena que fa de filla i que també feia de filla ja a la primera pel·lícula. A veure, és un drama sobre la maternitat, té una puntuació altíssima, però és d'aquelles pel·lícules que es pateix tant.
Sí. Mira, després d'una sèrie de problemes, la Ade, que és la mare d'una criatura, que viu a casa d'una amiga, té problemes amb l'amiga i al final...
La fa fora de casa, no?
Sí. L'Ade és la propietària del pis. Fa fora de casa la seva amiga, que és Pepa, és la protagonista.
Sí.
Vale. I aquesta acaba trobant-se al carrer amb la nena de 6 anys, amb sa filla, que no sap on anar. Ningú les ajuda i la Pepa i Leila, que és la nena, doncs han de lluitar, han de trobar un lloc per viure i han de buscar-se la vida. A mesura que van enfrontant-se en cada obstacle, mare i filla es van acostant l'una a l'altra, en una relació que abans no existia, o era molt distant. La mare anava a lo seu i la filla no tenia de què anar.
Sí.
I d'aquesta manera, amb tota aquesta carrera buscant on viure, com passar les nits, com menjar, etc., doncs es crea un vincle, mare-filla, on hi ha cabuda equivocacions i desidealització. O sigui,
és la desmitificació de la maternitat i de la,
i de la relació entre una mare i una filla, no? I que els nens no s'enteren de res i que les mames van a lo seu i el criu què sabrà. Tot això es fa malbé,
es desmunta
a base d'haver de compartir les dues una vida difícil.
Duríssima, duríssima. Però jo dic que pot estar molt bé després d'aquelles pel·lícules que... Tot i que, a veure, és el drama de cada dia, és el que passa cada dia, i que a més, com que no tenen noms, no els coneixen personalment,
clar,
doncs podem dormir tranquil·lament.
Però mira't els desaucis,
sí, sí.
Com si no n'hi haguessin.
Exacte. Bé,
va, anem per una altra.
Passem per una altra i passem d'Ama a Amàlia en Otoño.
No voy a dar más rodeos. Te he buscado una residencia. Es preciosa. Para gente con clase, vas a estar muy bien atendida.
Quiero estar en mi casa, en mi cama, con mis cosas.
Pedro hace más de 20 años que no ve a su hija.
¿Has entendido? Me ama, ama, digo tú. Amàlia en Otoño es también como una película española y está dirigida per Anna Utrecht i Octavio Las Heras. De fet, és el seu primer llargmetratge, directors i guionistes, però a més Octavio Las Heras és el fotògraf de la pel·lícula. En la pel·lícula intervenen María José Alfonso, que la vam veure Anna de Día o Mami Blue, Máximo Valverde de Rebobinando, de Tercera Edat, o Olea Más Alto, i Manuel Zarzo, que també va participar a Olea Más Alto. Així com aquella estava molt ben puntuada, aquesta és una pel·lícula molt justeta de puntuació, tot i que el tema que tracta, doncs, és un tema d'actualitat rabiosa com és la Covid.
A veure, aquí tenim a Amàlia, que és una vídua, que ja fa 10 anys que és vídua, i que té 77 anys i viu sola. Té dos fills, el Juan, que viu als Estats Units, i la Isabel, que la Isabel viu a la mateixa capital
Espanya,
que ella,
sí.
Però està preocupada perquè, com que no té temps per dedicar a sa mare, doncs es preocupa per veure què li passarà. Jo no puc estar amb ma mare, no puc controlar què li passa, com viu, està sola i no em fio de que estigui bé. Total, que ho arregla internant-la en una residència contra la voluntat de la mare, perquè ella no vol marxar. I l'Amàlia, la mare, diríem, descobreix amb sorpresa que la seva vida a la residència no és com ell es pensava que seria. Al cap d'un temps, d'uns dies, la Isabel, la filla, torna a la residència a veure sa mare. I aquí comença a haver el seu embolic, diríem,
sí.
No? Poc després, el Covid apareix a la vida de tots. La mare a la residència, la filla fora, i la nova vida de la mare a la residència.
Però bé, no?
A veure, per mi té una cosa que lliga amb l'anterior. Amàlia en Otoño. No?
Home, són històries de mares i filles.
Dificultats. I de gent que es queda sense casa seva.
Sí, sí, sí.
Perquè la desubicació de la llar,
sí,
és un poema.
Sí.
O sigui, en aquest cas, la Amàlia,
sí.
Pues ella té el seu pis, ella té les seves coses, té tot allà, i de cop i volta la foten en una residència, i ja no és el seu pis, no hi ha les seves coses, no hi ha el seu món. I en l'altre, en la d'Ama, una mica passa el mateix, no?
Clar.
Que ella, mare i filla, viuen en un pis amb una noia, i la noia les fot fora, pel que sigui. A veure, la mare aquesta, en el tràiler es veu que tela també, és difícil d'aguantar, la Pepa, d'Ama. Però bueno, un cop som fora, estan fora.
Clar.
I el problema de no tenir casa, de no tenir on res. És un problema sí, molt sí. D'avui en dia, eh?
Sí, 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 sí.
Els vells que fan nosa en els fills, eh? O en els... sí,
en els fills, sí.
I, per tant, les cases no estan adaptades per tenir gent gran allà, i amb aquesta excusa o amb aquest motiu, doncs, se les desplaça en un altre lloc. A l'època que és més difícil adaptar-te a una altra vida, perquè sí. Portes tota la vida diferent, no? En fi, un drama, eh? Les Bugues tracten temes actuals
sí,
importants.
Sí, importants, importants. Bé, és allò de quan el cine també dona lliçons.
Sí, si més no, posa...
O fa pensar...
Deixa sobre la taula temes de dir, bueno, vosaltres mateixos. Va, anem per un altre grup.
Vinga, doncs anem per l'última pel·lícula que estrenen demà. Eh? O sigui, lo que és la cartellera d'aquesta setmana. Les Apariències.
Mon Libert, vous êtes une des figures incontestées de la communauté française installée ici, à Vienne. Quelle heure est-il? Oh là là, ça passe à une vitesse ces journées. Vous êtes connue comme l'épouse de l'illustre Henri Montlibert.
Les Apariències és una pel·lícula francesa i està dirigida per Marc Fitoussi, que el van veure en pel·lícules com Copacabana, Luces de París, Call Me Again o Selfie. I està interpretada en aquest cas per Karim Blarc, que va ser protagonista en pel·lícules com Grandes Famílies, Lolo, Hijo de mi Novia o Algo Celosa. I Pascal Arvillo, que apareixia a Buenos Principios i a Pequeñas Mentiras para Estar Juntos, perquè aquesta també la coneix tothom a la cala que va voler venir. De fet, no tenim massa notícies d'aquesta pel·lícula, parla que és una pel·lícula lleugera però sòbria a la vegada, on es creuen diversos gèneres amb unes interpretacions molt potents. És un thriller psicològic, però no tenim més informació.
Jo, a partir del tràiler,
sí.
M'ha donat bon rotllo, eh?
Sí.
Mira, Eve i Henri són un matrimoni francès que viuen a Viena.
Uh-huh.
És una parella que aparentment són feliços, tenen un fill, porten una vida privilegiada dins d'un petit cercle francès afincat allà a la capital austríaca, a Viena. Eh? Ells són la crema de la crema.
Sí, tant a l'alta societat.
L'alta societat francesa de la de Viena,
sí, sí.
Que viuen a Viena, doncs allà estan ells. Aquesta imatge que és perfecta es desmunta quan ella sospita que el seu marit la pot estar en ells.
Tema universal, també.
Llavors, la Eve buscarà venjança mentre intenta mantenir les apariències.
La venjança és així de fria
sí, però,
i tampoc no es pot
però dissimular.
Clar. Clar, clar.
Estan en un entorn burguès d'expatriats on la hipocresia i les mentides estan
a l'ordre del dia.
A l'ordre del dia.
Sí, sí, és allò de mantenir les apariències, oi?
Exacte.
En fi.
Però bueno, és allò, alta societat, un cercle petit, que per tant no pots quedar malament perquè et queda sol, aleshores, bé, amb poca gent, dos comentaris, ja t'has anat a fer.
T'has muntat la vida, sí.
Bueno, pues, tot això.
Bueno.
Aquesta està, té molt bona pinta per mi, eh?
Des de, sí, del tràiler.
Des del no, tràiler, des de perquè clar, no tenim notícies.
No tenim. Molt bé.
Ja doncs... anem per l'última, no?
No, la penúltima. Anem
ah, sí, clar,
a la pel·lícula que estrenen la setmana que ve, el dia 23 de juliol, a l'abordatge.
Et le petit vent là, il fait plaisir. Tu vois, c'est pas le vent de Paname. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens déjà que c'est un vent d'ailleurs. Tu vois le truc où tu commences, toi.
A l'abordatge també és una pel·lícula francesa, en aquest cas escrita i dirigida per Guillem Brac, que ha fet un total de 6 pel·lícules, entre elles pues, La Isla del Tesoro o Un Mundo Sin Mujeres. Però el repartiment que l'acompanya en aquesta pel·lícula és un repartiment d'actors primerencs, d'aquells que no tenim informació, tot i que parla la crítica de que ho fan molt bé. És una comèdia romàntica que es va presentar al Festival de Gijón a la secció oficial i també la crítica el que ens diu doncs, doncs que és un retrat optimista sobre una història quasi que de decepció. Bueno,
a veure,
que hi ha una decepció,
sí,
sembla.
Sí, sí. El Brac aquest és un cineasta que impacta, que fa les pel·lícules com amb coses exagerades, amb...
Sí.
Però tocant os quan apunta a sí. Problemes socials.
Sí.
Bé, estem a París, una nit d'estiu calorosa, el Fèlix coneix a la Alma.
I surt a l'amor.
Exacte. Tot va estupendament. Acaben dormint junts en un parc. Però el dia següent ella resulta que se n'ha d'anar a passar l'estiu amb la seva família al sud de França. Ella ha quedat un nubilat d'aquella noia i decideix donar-li una sorpresa, anar al lloc on ella va a passar les vacances i
presentar-se
allà. Apareix allà. El que fa és el seu millor amic, que es diu Xerif, l'acompanyarà i comencen un trajecte amb un cotxe compartit, amb un BlaBlaCar,
sí,
amb un desconegut, que és un tio que es diu Eduard, que és un tio rarillo. Quan arriben al puesto, tenen un petit accident amb el cotxe i això provoca que els tres compartiran en un càmping l'estada i passaran unes vacacions, unes vacances rares on res surt segons el previst. Tot surt malament o diferent.
Sí. Està bé, està bé. Jo penso que és d'aquelles pel·lícules que fan estiu.
Sí.
Oi que
més,
sí?
Sí, sí, sí. I a més el
en Brac?
No, el tràiler,
sí,
veus situacions de conversa entre els nanos,
sí,
que són com molt de tu a tu, saps? Vols dir que aquesta noia... Sí. A tu t'agrada en sèrio o no? Bé, no sé, però, saps?
Clar.
Que són molt naturals i molt,
sí, sí,
i molt autèntiques, està bé. Aquesta és de veure, eh?
És
la crítica la posa molt bé.
Molt bé, molt bé, té una puntuació i... alta i, per tant...
És això, és d'estiu i de fer-te un fart de riure i de...
Bueno, fer-te un passar una bona estona, vaja.
Exacte.
Molt bé, doncs anem a l'última, que és la que s'estrenarà el dia 30 de juliol. Com ha dit l'Enric al principi, jo només és una petita selecció per marxar amb els deures fets, almenys d'aquí,
bueno,
a final de mes, no?
Si més no, les que tenim notícia que seran bones, doncs us les tirem.
Molt bé. Doncs aquesta última justament és la que està més ben valorada de totes i és Jinetes de la Justícia.
I això, jo?
Bon tac.
Jinetes de la Justícia és danesa, de Anders Thomas Jensen, que han fet pel·lícules com Men and Chicken, Les manzanas de Adán, Los caneteros verdes, entre altres. I apareixen a la pel·lícula ja alguns dels habituals del cinema danès que aquest hivern
que ja
hem parlat moltíssim d'ells.
Ja venen a casa sovint.
Exacte, sí, sí, apareixen per la pantalla, sí, sí. I en el paper principal hi ha Mads Mikkelsen, que és l'actor de Otra Ronda, per exemple, que
la
vam explicar aquí, que a més va guanyar un dels Oscars, i Nicolas Likas, que també és dels que ja hem explicat, en aquest cas en sèries com La ruta del dinero. És una comèdia negra. La crítica, ja dic, la puntua molt bé i parla d'una pel·lícula aguda, violenta, transgressora, políticament incorrecta i en alguns cas ingeniosa i per fer-te un fart de riure. Mm. Què?
Sí, sí. Què? Mira, aquí tenim un militar, Marcus, que és justament l'actor aquest.
El Matt Mikkelsen.
Això mateix. Aquest tio acaba de perdre la dona en un tràgic accident de tren. Ell ha de tornar cap a la civilització...
A Dinamarca.
Cap a la pau, diríem. Perquè s'ha de fer càrrec de la seva filla adolescent. La dona anava amb la nena. Tot i que encara oficialment no s'ha començat cap investigació sobre l'accident, les causes d'aquest accident, tot apunta que ha sigut un accident rutinari, bueno, de casualitat. No?
Sí.
I resulta que Otto, que és una de les víctimes que anava en el mateix tren, va amb dos amics excèntrics que apareixen a la vida de Marcus i Matilde. Marcus, recordes, el militar, Matilde,
sí,
la filla.
Sí.
I comencen a seguir unes pistes que apunten a que l'accident va, segurament era un assassinat planejat. I la dona de Marcus pues, havia pagat les conseqüències per casualitat. Però que allò no era un accident, allà hi havia més cosa.
Vale, vale.
I aleshores doncs, tens el militar, que és un militar de... M'entens?
Sí.
D'anar-hi. I els altres dient... Bueno, n'hi ha un que és informàtic, d'aquests,
sí,
amics, I aleshores diu, et pots colar a tal pàgina per aconseguir doncs, informació sobre coses que estan investigant? I veus que és allò, són aficionats tots,
sí.
Però el militar, quan els altres ja ho deixarien, el militar diu que...
Ara no deixo de mossegar.
Exacte.
Bueno, són uns personatges una mica excèntrics, sí. No? Que són els que li donen aquest toc així de broma a la, sí, a la situació. Sí. Molt bé, doncs ja hem acabat.
Sí, oi?
Ja hem acabat.
Doncs...
Tornarem ara, a setembre.
Sí, es veu que sí.
Si ens volen.
Si ens volen.
Si no ens volen, no ens volen. De totes maneres, hem fet una temporada difícil i especial i feta des d'aquí a casa i tot, però no hem parat. I jo penso que el tema de les sèries ens ha cobert els sí. programes.
De fet, no hem fet un programa, dos programes iguals. No, cada vegada improvisava una cosa diferent.
Sí, sí.
I és divertit improvisar, eh?
També.
Oi?
La majoria del programa és improvisat.
Sí, perquè imagina't tu explicar pel·lícules que ni has vist i que no en saps res, això té molt...
Té un mèrit increïble i a més ho expliquem amb un aplom.
Sí, sembla que ens
ha convençut. Molt bé.
Bueno, amics de Fila Zero, ens n'anem, però estarem per aquí al poble, vull dir que ens seguirem veient.
Ens seguirem veient.
I anirem mirant en pel·lícules perquè així al setembre us fumarem una ratxa de feina.
Això, això.
Aprofiteu l'estiu per veure totes les sèries que us hem anat encomanant.
Exacte, perquè al cine, tal com estan les coses, no sé si podríem anar.
Sí, té una pinta de no hi ha entrades.
No hi ha entrades.
Ni salides.
Però teniu molt de material per poder veure des de casa. Quan no sigui hora d'anar a la platja, de sortir a passejar i tot això que també
és. O de xerrar amb els amics
de la família. Molt bé.
Una abraçada en
tu.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu.